mañana.
COPE Vinaroz.
Estar informado. Què tal? Salutacions cordials, soc Laura Puig, estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dilluns 28 de setembre i tenim per davant tota una hora per a contar-te el que passa al teu voltant, a la teua comarca, la comarca del Baix Maestrat. Encetem, per tant, la mañana de COPE en el Maestrat. Els ajuntaments de les nostres comarques fan aquests dies valoració sobre els 100 primers dies de govern i d'això precisament en parlarem en el dia d'avui. A Vinaròs, el seu alcalde, Enric Pla, ens contarà com han transcorregut aquests 100 dies i quins són els principals reptes als que s'ha enfrontat el tripartit format per Tots i Totes Som Vinaròs, Partit Socialista i Compromís. A Penyesco, el Partit Popular té majoria absoluta i fou dels pocs consistoris on no es va haver d'arribar a acords per a governar. Romualdo Forner és el portaveu de l'equip de govern i ell serà l'encarregat de fer-nos a la mañana de COPE en el Maestrat el balanç dels 100 dies de govern. Com cada setmana obrirem el nostre temps d'esports per a parlar del Peñíscola Real Mèdic Futbol Sala que va empatar a 2 el passat cap de setmana amb el Llevant. El nostre col·laborador José Marqués ens farà la crònica de l'encontre. Actualitzarem les notícies i a la tornada estarem a Vinaròs per parlar del carril lúdic i esportiu que proposava per a la seva materialització el Partit Popular de la ciutat. Passarà pels nostres micròfons Juan Amat, portaveu dels populars vinarossencs. La cultura també tindrà cabuda en el nostre programa d'avui. Parlarem de la Casa del Marquès de Benicarló, ja que Compromís ha introduït una esmena als pressupostos generals de l'Estat per a que es compre aquest palau i que es puga convertir en un museu en un futur no molt llunyà. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Peñíscola serà la seu del Consell Polític de Partenàlia. El president de la Diputació, Javier Moliner, serà l'anfitrió d'una cita on es reuniran representants d'administracions intermitges de països com França, Bèlgica, Itàlia, Regne Unit o Croàcia. L'equip de govern de Vinaròs valora els seus 100 dies de gestió apel·lant a la participació ciutadana. L'alcalde reafirma en el seu compromís de transport escolar gratuït, l'augment de les ajudes socials amb actuacions com el parc de lloguer social, plans de dinamització en àrees com la formació, amb el Vinalab com a epicentre, el comerç de proximitat i el turisme especialitzat o els nous horaris d'atenció a la ciutadania al consistori. Ciutadans de Vinaròs podran visitar la planta de residus de Cervera. La visita està organitzada per les regidories de Medi Ambient i Govern Obert i Noves Tecnologies de l'Ajuntament i el Consorci de Residus de la Zona 1. La visita és totalment gratuïta i oberta als ciutadans i serà dissabte 7 de novembre. El MUCB prepara tallers didàctics sobre civilitzacions antigues per a més de 3.600 alumnes. Entre l'1 d'octubre i el 15 de gener, el MUCB rebrà alumnes de centres educatius de Benicarló que participaran en els 14 tallers didàctics infantils i juvenils organitzats al voltant de les civilitzacions antigues. Les temàtiques són la prehistòria, la cultura ibera, la cultura grega i la romana. La regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Benicarló ha convocat els Premis al Comerç 2015 amb l'objectiu de promoure la qualitat de l'empresa comercial i també com a reconeixement a l'activitat empresarial desenvolupada en el sector comercial i de serveis. Les candidatures es podran presentar fins al 13 d'octubre. Peñíscola tanca el pas als peatons a la plaça Santa Maria, l'imminent rodatge de Juego de Tronos blinda aquest indret. A partir del dia 30, dimecres, es restringís l'accés de vehicles per portal fosc i els dies 4 i 5 es tanca el pas a peatons. Es permetrà als veïns l'accés a les cases en tot moment i es col·laborarà al màxim possible en les situacions que es puguen suposar un problema per a qualsevol resident a Peñíscola per part de la productora i la policia local. En tot cas, es permetrà l'accés de vehicles d'emergències o aquells indispensables per al bon funcionament del nucli antic. La plaça d'armes també ha d'estar lliure als vehicles dijous dia 1 d'octubre. Successos, la Guàrdia Civil ha detingut a dos menors veïns de Vinaròs i de nacionalitat romanesa per robatori a l'interior d'una vivenda. Els lladres havien sostret equips informàtics. També te contem en esports que el Peñíscola Futbol Sala empata 2 davant el Llevant. En futbol a regional preferent, aquests són els partits del cap de setmana. Benicarló 0, Pusol 0, San Pedro 1, Vinaròs 1 i Alcalá 0, Onda 1. A primera regional, Onda 3, Calitxú, Rafalafena 1, Traiguera 1, Sant Jordi 2, Orpesa 0 i Sant Mateu 2, Morella 0. Les 12:35, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 17,1 graus i la màxima situa al voltant dels 21,6. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 17,3 i una màxima de 21,7. Mentre que a Penyíscola la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una temperatura mínima de 17,2 i una màxima de 27,8. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 11,7 i una màxima en aquests moments de 17,6. Pel que fa al pronòstic del temps, atenció, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimarts jornada molt plujosa a tota la zona litoral. De fet, hi ha vist per fortes tempestes tant a l'interior com al litoral. Les temperatures rondaran els 21 de màxima i els 15 de mínima. A l'interior demà amaneixeran també amb el cel gris i les tempestes i pluges tindran lloc durant tota la jornada, però amb més intensitat, sobretot a partir de migdia. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui i rondaran els 9 de mínima i els 16 de màxima. Temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340. A l'entrada de la P7 Benicarló-Penyíscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. També cal extremar les precaucions a la CB138 a Càlids, on s'està treballant en la millora del vial, i a la P7 a Vinaròs, on el carril dret en sentit Barcelona està tancat per obres. Les 12:36 del matí, comencem.
La mañana. COPE Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a encetar la mañana de COPE en el Maestrat fent balanços. Ho farem a la ciutat de Vinaròs i després també a la de Penyíscola, perquè s'han complit 100 dies des de que entraren els nous equips de govern, des de que prengueren posició. En aquest sentit anem a començar, com dic, per la ciutat de Vinaròs. Tenim a l'altre costat del fil telefònic Enric Pla, que és l'alcalde de la ciutat. Enric, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
El passat divendres fèieu valoració als 100 primers dies al capdavant del consistori. Recordem, un govern municipal format per tots i totes, som Vinaròs, per el Partit Socialista i per Compromís. Sobretot el que destacàveu és el tema de la participació ciutadana com a motor de les vostres decisions, no és així?
Sí, un poc diem que una de les coses que pensem que no només farem en aquest període legislatiu, sinó també que quedarà ja, pues és això, aquesta apertura a les diferents fórmules de participació que com saps, ja hem comentat en algunes ocasions, pues s'han traduït ja en les reunions amb els veïns i els veïnes de diferents barris de Vinaròs, que té el pròxim 1 d'octubre pues, un acte que jo crec molt emblemàtic, el primer plenari ciutadà obert a tots els veïns i veïnes de Vinaròs, i al que els regidors pues, acudirem a donar explicacions i a xerrar i a debatir alguns temes, i luego pues, diferents remodelacions en els consells municipals per a fer-los més participatius en l'aspecte de la participació, i luego un altre aspecte que jo crec que és essencial, que és el de la transparència. Com sabeu, ja portem 50 dels 80 ítems que l'organització per la transparència de la democràcia participativa exigeix, que n'hi havia només 25 quan vam arribar, però sobretot pues, l'objectiu, jo comentava el divendres, que era que el poble, que la gent no només opine, sinó que al final acabe decidint, i que per tant pues, el que volem és engegar mecanismes de decisió real, com poden ser les consultes participatives o els pressupostos participatius.
També continuen vigents una sèrie d'actuacions, compromisos des de l'equip de govern, com és el cas del transport escolar gratuït, l'augment de les ajudes socials, són tot coses que a curt termini penseu executar, no, Enric?
Sí, jo crec que n'hi ha ja temes que enguany per la premura del començament de curs respecte a l'inici de la legislatura, i també perquè ens trobem, com bé sabeu tots, en un canvi també a la Generalitat i a la Conselleria d'Educació, pues no s'ha pogut abordar més que parcialment, encara que ja hem parlat en alguna ocasió, ja heu parlat del tema de la xarxa de llibres, però un tema que és molt important per a Vinaròs, que té els instituts a l'extraradi, que té els instituts un poc allunyats del centre, és el tema del transport completament gratuït per a l'ensenyament obligatori, i nosaltres, encara que pensem que és una responsabilitat de la Conselleria d'Educació i que hem millorat la seva proposta aquest any, entenem que antes d'acabar aquest curs hem d'assolir ja el transport gratuït per a tots els alumnes que van a l'ensenyament obligatori.
Hem dit que també tenim pendents serveis que Vinaròs, com a capital comarcal, tenia en funcionament i que de moment no s'està duent a terme, com és el tema de la realització dels exàmens teòrics del carnet de conduir o, per exemple, el tema de l'expedició de DNIs per part de la comissaria administrativa. Com es troben aquests dos punts?
Bé, pues jo crec que el que comentàvem ahir és que l'Ajuntament de Vinaròs n'hi ha coses que, efectivament, com tu has comentat, el superen, és a dir, que són de decisions que es prenen de més dalt, però que la nostra obligació és recolzar i si cal encapçalar aquestes reivindicacions. En ambdós casos, pues, estem en converses amb els responsables provincials de tràfic, els responsables també del DNI. Són dos mesures que nosaltres anem a impulsar fins al final. I després pues, parlava també de l'obligació que té l'Ajuntament de continuar reivindicant i mantenent viva la flama de reivindicacions, com era augmentar els serveis de l'Hospital Comarcal, la reivindicació ja tan manida del Col·legi Jaume I, però tan necessària, dels barracons a l'Institut Vilaplana o el fin com tants pobles de la nostra comarca, la millora de les comunicacions, la millora de la Nacional 232 fins a Saragossa, la millora de la comunicació i l'alliberació de l'autopista per als camions, per lo menos, és a dir, una sèrie de iniciatives que creiem que són absolutament necessàries per a la nostra comarca en general i des de luego també per a la ciutat de Vinaròs.
En 100 dies també heu tingut temps de donar-vos compte de la situació econòmica. A dia d'avui, com és la situació econòmica i financera de l'Ajuntament? A més, tenim pendent aquesta auditoria que vau dir que volíeu posar en marxa.
Sí, bueno, jo crec que tot el món coneix ja els trets grossos de l'economia, de l'economia general i de l'economia municipal, que en el cas de Vinaròs, com de tants altres, està molt condicionada per el deute heretat i per les urbanístiques pendents de pagament. El cert és que en aquests moments els ajuntaments, per les normes de rigor pressupostari, malgrat ser les administracions que donen més serveis a la gent, l'administració que està més propera de les persones, és aquella que ha tingut que reduir més els seus pressupostos, que està pitjor finançada i que no té cap capacitat d'inversió i cada vegada té menys capacitat de gasto corrent. La realitat és que en aquests moments jo crec que és un clamor general de tots els ajuntaments d'Espanya per damunt de colors polítics la necessitat d'un canvi de financiació per part de la Generalitat, per part de la Diputació, que té que fer una política menys partidista i sobretot, pues, en fi, l'esperança de tots nosaltres és que a partir del 20 de desembre n'hi hagi una legislació general que, des de luego, alivie l'estat dels municipis. No pot ser que els ajuntaments siguem els únics que estem sotmesos a un rigor absolut pressupostari, les comunitats estiguen menys i que l'estat central no estigui complint amb els seus compromisos de disminució de gasto i de disminució del deute.
Suposo també, Enric, que la redacció i aprovació del futur pressupost, el de l'any 2016, marcarà ja una mica també el que són les vostres propostes, no? Les vostres actuacions, perquè ara potser estem més en una tasca de presa de contacte i de continuisme potser de certes línies, no?
Bé, jo crec que, per desgràcia, el pressupost del 2016 no serà tot lo paregut a nosaltres que voldríem. El pressupost del 2016 serà un pressupost de transició, perquè una bona part dels deutes i de les obligacions de pagament d'estos anys per a aliviar i envellir la gestió s'havien passat a este any i a l'any que ve, de manera que, segons els càlculs que nosaltres estem fent i els números que estem mirant, que ja estem treballant, com ja sabeu, en el pressupost, pues, crec que ens farà un any 2016 força difícil i tenim l'esperança, la firme convicció de que serà l'any 2017 i 2018 on podrem realment ja expressar-nos en pressupostos que responguen més a la línia de l'acord de govern i del nostre programa també.
Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per fer-nos balanç d'aquests 100 primers dies de nou govern a la ciutat de Vinaròs. Gràcies i bon dia.
Bon dia i ja sabeu que seguim aquí en il·lusió i en la participació i el treball de la gent.
Les 12:45 del matí, nosaltres també seguim així per tal de continuar a fer balanç d'aquests 100 primers dies de govern, en aquest cas després d'uns consells publicitaris. Amb qui parlarem serà amb Romualdo Forner, que és el responsable i el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Peníscola. Amb ell farem balanç d'aquests 100 primers dies de govern a la ciutat de Peníscola.
Este mes de octubre tienes una cita con las jornadas gastronómicas de Benicarló. Del 4 de octubre al 1 de noviembre, jornadas del Peix y el Polp de Lloja. Con la participación de Hotel Rossi, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Pau, Neptuno, Chuanet, El Cortijo, Mare Meua, Centro de Formación Profesional de Hostelería Benicarló, La Bocana del Port, Asador Sidrería Gasteiz, Tapería Xanadú y Bermutería Trangon. Participa de estas jornadas gastronómicas con lo mejor de la mar de Benicarló. Jornadas del Polp y Peix de Lloja. Benicarló. L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Pobla. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-9000.
La mañana. Cope Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a fer balanç perquè aquests dies, ja sabeu que els diferents equips de govern i també oposició dels diferents ajuntaments de la nostra comarca estan fent balanç d'aixòs 100 primers dies per part dels ajuntaments des de que es constituïren. És aquest el cas de Peníscola. Tenim amb nosaltres el portaveu de l'equip de govern, a Romualdo Forner. Romualdo, molt bon dia.
Molt bon dia.
100 dies porta ja el nou equip de govern a l'Ajuntament de Peníscola i podríem dir que durant aquests 100 dies s'ha canviat sobretot el tema de la transparència. Aplicar aquest portal de la transparència podríem dir que ha sigut la mesura més immediata, no?
Efectivament, des del primer dia el Martínez va voler posar-se les piles per complir el seu programa electoral. Les dues principals coses que tenia a sobre la taula eren la transparència i la participació. I a les 7 mes d'agost, en què l'Ajuntament de Peníscola va posar en marxa el programa de transparència i després ja aprovar també una ordenança de transparència que li ha de donar pues, la satisfacció per poder fer un compliment d'aquest portal de transparència i de que aquest portal de transparència pues, tingui les avaluacions de qualitat pertinents per a que no només sigui una transparència de nom, però no de fet. Aleshores, aquesta ordenança de transparència que s'ha aprovat pues, lo que pretén és que dono la cobertura màxima, la informació màxima i la certesa de que el portal està a disposició de tots els veïns de Peníscola que puguen entrar en un sol clic per obtindre tota la màxima informació que pugui ser possible.
Per un altre costat, durant aquests dies també ha sigut notícia el reglament d'organització municipal. Esteu treballant en aquests moments en una sèrie de reunions per tal de donar també una resposta més immediata, sobretot a les preguntes que se formulen des de l'oposició. No deixin a Romualdo.
Efectivament, estem treballant en un reglament d'organització municipal. El reglament d'organització municipal és com una mena de resum del reglament orgànic i funcional de les entitats locals, que és el que funciona des de l'any 1986, que fou aprovat per el Partit Socialista arreu dels municipis d'Espanya, i el que volem és adaptar-lo a la realitat municipal de Peníscola. Este municipal el que pretén és evitar pues, la busquen si es pot practicar, com precisament va passar aquí en Peníscola al darrer plenari, en què una formació política va ser capaç de plantejar fins a 74 preguntes en un plenari. Situació que pot provocar pues, la paràlisi de gestió en tot un ajuntament. Lo propi és que se'n passa un ús, però no un abús dels drets que té una formació política perquè no es bloqueja la gestió municipal. El que proposa també el ROM és reduir els temps de resposta. Si no el ROP tenís fins a 60 dies per respondre les preguntes que puguem formular en un plenari, nosaltres pretenem que el ROM en un termini de 10 dies es puguin contestar i, a més, obrir la porta a la participació dels veïns per a que qualsevol ciutadà pugui fer una pregunta al plenari i que el plenari també en un termini de 10 dies pugui ser capaç de contestar-li la pregunta a qualsevol veí.
Quin tipus de participació, que això a lo millor és el que crida més l'atenció, esteu ja articulant si podran fer les preguntes allà en el propi ple o a través d'algun regidor, diguéssim, que canalitzareu aquestes preguntes? No sé si ho teniu establert.
El que estem parlant, i repeteixo que és un borrador, no hem arribat encara a tindre'ls ben consensuat, tampoc volem aplicar el rodillo de la majoria absoluta per a aprovar un ROM, perquè tampoc és necessari aprovar el ROM, podem funcionar perfectament amb el ROF. Ja va ser retirat del ple d'ahir, precisament, perquè un grup de l'oposició estava parlant de que no estava suficientment consensuat. Andrés Martínez, unilateralment, va decidir treure-ho del plenari i repetir més reunions. Ja són dues les reunions que s'han fet de la Junta de Portaveus amb la finalitat de consensuar tot això, i el que se pretén és fer tantes com sigui necessari per a poder arribar a un document consensuat. El tipus de participació que se planteja dels ciutadans és que estos que registren, formulen una pregunta amb el dia d'antelació per a dir el pleno, i que una vegada estigui aquesta pregunta plantejada, pues se formulen els informes que siguin necessaris per a donar la millor resposta a aquest ciutadà. La pregunta se portaria a la comissió informativa prèvia al pleno per a que tots els grups polítics tinguin en coneixement de la pregunta. Podria fins i tot adreçar-se a la comissió informativa del ciutadà per clarificar els extrems de la seva consulta i posteriorment pues, el portaveu o el regidor de l'àrea a què anava adreçada la pregunta podria respondre en el plenari la pregunta de forma clara i de forma que el pugui tindre totes les explicacions més satisfactòries. El que se fuig és de convertir el plenari en un plató de televisió, fugint de significar un sainet antitellaires. Francament, pensem que el plenari és un òrgan de govern municipal, per a mi el més rigorós i el més seriós de tot l'Ajuntament i la màxima expressió de la representativitat molt democràtica d'un poble, i crec que hem de fugir dels sainets de titellaires en què algunes persones, alguns grups polítics, volen convertir els plenaris municipals. Crec que la finalitat de donar participació està més que coberta. Poden arribar a donar-li la resposta ben racionalitzada, ben elaborada i ben documentada a partir dels informes tècnics que es poden realitzar, i donar aquesta informació, crec que la finalitat de la participació està més que governa.
Estem parlant que durant aquests 100 dies de govern, el govern de Peñíscola, valga la redundància, s'ha fet molt més transparent, però també teniu una fulla de ruta. Aquesta seria la que marca, no?, el programa electoral del Partit Popular amb el que us vau presentar a les eleccions. Conta'ns així a breu termini quins són els projectes que aneu a executar.
Bé, pues, en obres, sabeu perfectament que estem treballant ultimant la depuradora. Hem tingut molts problemes aquest estiu per els talls dels vials, perquè s'havien de fer molts quilòmetres de col·lectors, però està la obra francament avançada. Esperem i desitgem que pugui ser una realitat el termini de les obres per a finals de la finalització de les obres amb un termini de 3 mesos i poder arribar a finals d'any i que la depuradora estigui complint les seues funcions i estalviar així que el Regne d'Espanya pugui ser multat per Brussel·les. D'altra banda, també estem finalitzant el centre de salut. Si no passa res a final d'any, també, per això que s'hagin posat d'acord, el centre de salut...
Tot serà a final d'any, eh?
Estem també fent les gestions oportunes amb la finalitat de que pugui estar ben pertrechat i equipat el centre de salut i que a primers anys pues, pugui ser obert al públic i aquestes noves instal·lacions per donar un millor servici a tots els veïns i usuaris de la sanitat pública a Peníscola. D'altra banda, pues el desvio de la presentació de la Nacional 340 pareix que també acabarà a final d'aquest any. I estem també iniciant, ultimant les gestions per a poder iniciar la licitació de la rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de la platja del Pedret, dins de la Serra d'Irta. Una caserna que té una ubicació emblemàtica que ens pot permetir de tindre unes instal·lacions municipals dins del Parc Natural de la Serra d'Irta i que pugui deixar la porta oberta a una possibilitat multidisciplinar, des de buscar un punt de refresc, un punt de sombra, un punt d'aigua, un punt d'informació que pugui donar a tots els visitants de la Serra d'Irta, i que també ens vindrà molt bé per a iniciar un projecte, una proposta de bandera blava a la platja del Russo, precisament a la zona del Pedret, de Peníscola. És una iniciativa bastant incidora. Paral·lelament, pues, han de començar les obres del segellat de la boca del municipal, una obra que està licitada, i estem a l'espera també de que la Conselleria d'Infraestructures i Obres Públiques pues, la licitació del primer tram de la seu 140, el segon tram, diria, de la seu 141 des de la rotonda d'Estivaliz fins a la rotonda de Talaies, i que d'alguna manera deixa una millor mobilitat, una millor seguretat per als veïns que duen en aquesta zona urbana a l'entrada i a les vies principals de Peníscola.
Com veiem, n'hi ha que treballar i se continua treballant des de l'Ajuntament de Peníscola per tal de millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans d'aquí, de Peníscola. Romualdo Forner, regidor d'Urbanisme i en aquest cas portaveu de l'equip de govern, moltíssimes gràcies per fer-nos balanç d'aquests primers 100 dies de govern municipal. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies. A vosaltres, molt bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I com cada setmana, dins de la mañana de Cope en el Maestrat, anem a parlar d'esports i anem a fer-ho amb el nostre col·laborador habitual del Peníscola Reaps Mèdic Futbol Sala per a parlar precisament de l'encontre del passat cap de setmana amb José Marqués Simó. José, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
A veure quin dia podrem parlar i dir que per fi el Peníscola Futbol Sala aconsegui guanyar. Quina mala pata, eh?
Pues sí, molt mala pata, perquè ja portem 3 partits i només hem sumat 2 punts. Encara que podem dir que vam ser superiors i vam xutar moltes vegades a porta, el Llevant va fer un plantejament molt defensiu, sense proposar res, molt tancat detrás i esperant el falló per aixir a la contra. També voldria afegir que a la segona part ens van expulsar a Juanqui i vam tindre tocat a Gerai, que durant la segona part no va poder jugar i la primera part va jugar molt poquetet. Llavors no vam tindre sort, també la mala actuació arbitral ens perjudica molt i la veritat és que 3 partits i 2 punts, jo crec que necessitem una alegria ja.
Un encontre que va acabar 2-2, va començar el Peníscola fort, però bueno, és el que dius tu, no? Lesions, expulsions, tot influís per tal de que al final el resultat no siga l'òptim, no?
Sí, la veritat és que, claro, no hem tingut sort sent també que l'àrbit no estigui a l'altura de les circumstàncies, doncs mos va faltar això, que la pilota entrés més en les 3 pals. Sí que vam jutar, ja t'he dit, moltes vegades a porta, vam tindre que Nakata va fer un partidàs, Javi Alonso marca, no arriba al minut 1 i el primer gol del Peníscola ja arriba, i entonces ja nosaltres mos vam vindre amunt, però anar-mos en 2-2 en una primera part, en 5 faltes en contra i 4 a favor, sempre te desmoralitza una miqueta i mos baixa el rendiment.
Amb tot i això, l'ambient a la grada com era, José?
L'ambient, com sempre, un ambient molt gran. La veritat és que l'afició no deixa d'animar, no deixa de cantar, i ja tenim que dir que els suporters ara ja estan sent 200 socios, i com bé diuen ells, guanyen, empaten, perguen, no deixarem d'animar, però per favor necessitem ja que ens donen una alegria.
Sí, precisament m'ha fet gràcia i se comentaré que l'havia llegit jo al Twitter del Peníscola Futbol Sala, no? Que des dels supporters es diuen que vinga, va, una miqueta més d'espenteta i ja per això ser 3 punts, els primers 3 primers punts així tots de cop guanyant, perquè a veure la setmana que ve contra qui és el partit, José, compta.
La setmana que ve ens toca Múrcia contra el Pozo, és un dels equips més forts de la Lliga. I la veritat és que, bueno, pues se farà el que es podrà, però nosaltres anem a per totes, perquè ja jo crec que ens toca.
Doncs li agraïm a José Márquez la seva col·laboració setmanal per tal de parlar del Peñíscola Rehab Medic Futbol Sala. Recorda, el pròxim partit serà contra el Pozo Murcia, un dels gegants de la primera divisió de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Arribem a la una de la tarda, no tenim temps per a més. Deixem a continuació amb la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però tornem de seguida a 1:05, 1:06 de la tarda, per a contar-te tot allò que passa ací, a la nostra comarca, a casa nostra. Seran uns instants. Fins ara.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou, la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te diàriament tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts marxem cap a Vinaròs perquè el Partit Popular ha explicat la conveniència d'executar les obres del carril lúdic i esportiu fins a l'ermita en compte de la piscina municipal, com ara sembla que estan decidits a fer des de l'equip de govern. Escoltarem l'opinió del Partit Popular al voltant d'aquest tema i en concret ho farem a través del seu portaveu, de Juan Amat. Per un altre costat, el senador de Compromís, Carles Mulet, estarà als micròfons de la mañana per a parlar-nos d'algunes de les esmenes que la seva formació ha realitzat als pressupostos generals de l'Estat i on la cultura i el patrimoni en són protagonistes. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. L'equip de govern de l'Ajuntament de Peñíscola fa balanç dels 100 primers dies de govern. Romualdo Forner, portaveu de l'equip de govern, destaca la posada en marxa del portal de transparència operatiu des de l'1 d'agost i anuncia la propera participació dels ciutadans en els plens municipals. També anuncia l'ampliació del cementiri i l'equipament per al nou centre de salut. Compromís formula diverses esmenes als pressupostos generals de l'Estat per demanar la compra de la casa del marquès de Benicarló i també la posada en valor del jaciment arqueològic trobat al Mas de Fabra. El senador Carlos Mulet assegura que la casa del marquès té un preu de 2 milions d'euros i que és el lloc idoni per a convertir-la en un museu. Peñíscola fa promoció de la seva oferta turística al Saló de les Famílies Nombroses, que s'ha celebrat el passat cap de setmana a Madrid. La destinació castellonenca va tramitar la certificació del segell de turisme familiar que atorga la Federació de Famílies Nombroses el 2013, amb la qual cosa ha sigut el primer municipi de costa de tot el litoral espanyol a ostentar-lo. També te contem que la Regidoria d'Educació de Vinaròs informa de l'ampliació del període de sol·licitud de beques de transport escolar. Aquesta ampliació és deguda a la nova publicació de l'ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La 1:08 de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 22,1 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 22,3, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una temperatura màxima de 22,5. A Morella en aquests moments tenen 16,2 graus de temperatura. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimarts jornada molt plujosa a tota la zona litoral. De fet, hi ha vist per fortes tempestes tant a l'interior com al litoral. Les temperatures rondaran els 21 de màxima i els 15 de mínima. A l'interior demà amaneixeran també amb el cel gris i tempestes. Les pluges tindran lloc sobretot a meitat del matí. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui i rondaran els 9 de mínima i els 16 de màxima. I atenció al trànsit. Segons informa la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340. Recordeu que a l'entrada de la P7 Benicarló Peñíscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. També cal extremar les precaucions a la CB138 a Càlix, on s'està treballant en la millora del vial. També a la P7 a Vinaròs, on el carril dret en sentit Barcelona està tancat per obres. La 1:09 de la tarda. Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. I a continuació anem a contar-te des de la mañana de Copé en el Maestrat que des del Partit Popular s'ha posat en valor la seva proposta de carril lúdic esportiu fins a l'Ermita. Ja saps que aquesta proposta va ser tirada enrere per part del nou equip de govern en detriment de la piscina municipal. Tenim amb nosaltres a Juan Amat, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs. Juan, buenos días.
Hola, molt bon dia.
Cuéntanos por qué desde el Partido Popular continuáis manteniendo que la propuesta de carril lúdico-esportivo hasta la ermita es una mejor propuesta que el lugar, ¿no?, de la piscina municipal como contempla el nuevo equipo de gobierno.
Bueno, básicamente lo que hacemos es poner en valor las gestiones desarrolladas durante la legislatura de la legislatura anterior, en la que hay un trabajo y un esfuerzo que es una pena que se vea ahora mismo desprovisto de continuidad, en la medida en que entendemos que el carril lúdico deportivo era una apuesta que suponía compatibilizarla o poder compatibilizarla con recuperar la municipalización de la piscina. Entendíamos que la propuesta que hacía el Partido Popular en la legislatura pasada era apostar por una construcción del carril lúdico deportivo y a la vez trabajar por mejorar la actual piscina, recuperar la propiedad de la misma, y como decíamos, entendíamos que eran proyectos viables en la medida en que sus costes eran inferiores y perfectamente compatibles el uno con el otro. Lo que hacemos desde el Partido Popular básicamente es un llamamiento a la responsabilidad del nuevo gobierno municipal. Entendemos que hay proyectos que deben ser continuados única y exclusivamente porque generan un beneficio al conjunto de la ciudadanía, y desde luego las gestiones que se realizaron se verían en este momento en saco roto si materializan lo que parece ser, o ya adelantó el alcalde de Podemos, cambiar el proyecto. Entendemos que es poner en riesgo la consecución de la piscina, en la medida que un cambio de proyecto supone volver a iniciar una tramitación que dudamos mucho estén en condiciones de garantizar que pueda llegar a buen fin, y por lo tanto entendemos que dar continuidad a las gestiones del anterior equipo de gobierno posibilitarían que durante esta legislatura se pudiera construir el carril lúdico deportivo, que entendemos también es una apuesta perfectamente social y compatible y sostenible económicamente. El equipo de gobierno, bajo nuestro punto de vista, se precipita en dar estos bandazos que desde luego lo responden más a perjuicios ideológicos del alcalde y de los nuevos gobernantes que no a los intereses de los ciudadanos.
¿Crees que se trata de no llevar o no de ejecutar este proyecto simplemente porque lo ideó en su día el Partido Popular?
Efectivamente, si yo recuerdo una intervención pública de los representantes del Partido Socialista nada más llegar o constituirse el nuevo gobierno, donde apostaban por la continuidad del proyecto. Después dan un mandazo en menos de 2 semanas y dicen que van a apostar por un proyecto más social, sin ser capaces de determinar cuál. Una semana después dicen que ese proyecto más social es una piscina, y a partir de ahí, a día de hoy, están o son incapaces de concretar ni tan siquiera cuál sería la ubicación de esa piscina. Vemos que trabajan con una improvisación que desde luego entendemos perjudica al municipio. Hay que recordar que cuando el Partido Popular, el gobierno anterior, apostó por el carril lúdico deportivo, lo hizo en base a un informe del técnico de deportes de este ayuntamiento que avalaba ese cambio, en la medida en que consideraba que Vinaròs tenía una piscina, que por lo tanto había que trabajar en mejorarla, porque somos perfectamente conocedores que la piscina actual no cubre las necesidades de una ciudad como Vinaròs, pero desde luego entendemos que es mucho mejor recuperar la propiedad de la piscina y mejorarla, y a la vez compatibilizar esa acción con lo que es la apuesta del carril lúdico. Hay que recordar también que cuando el Partido Popular cambió un proyecto por el carril lúdico deportivo, lo hizo con los informes favorables de la Secretaría. En la actualidad conocemos cuál es la predisposición del gobierno, pero desde luego no hay un informe del técnico municipal en virtud del cual se desdiga del anterior. Por lo tanto, entendemos, como decíamos, que son propuestas, ocurrencias, que no cuentan con el respaldo de los técnicos municipales, y a partir de ahí lo que nos preocupa es que seguramente con estos bandazos Vinaròs lo que perderá será la oportunidad de tener una infraestructura deportiva como es un carril lúdico deportivo a la ermita, que sería muy utilizada por el conjunto de los ciudadanos. Se puede pasear, se puede a todas aquellas personas que utilizan la bicicleta, entendemos que puede ser de utilidad, y desde luego no consideramos oportuno dar cambiazos o bandazos de estas características simple y llanamente porque no se corresponden con gestiones realizadas por los actuales gobernantes. Estamos seguros que se equivocan, y desde luego queremos hacer una crítica pública porque entendemos que es nuestra obligación.
Juan, el pasado jueves también se realizaba un pleno ordinario y destacaba la controversia que se ha generado en relación con las horas y las dedicaciones de dos concejalías. ¿Cuál es el punto de vista desde el Partido Popular?
Bueno, nosotros lo expresamos en el pleno. Lamentablemente estamos acudiendo a unos plenos en los que están vacíos de contenido y desde luego lo más preocupante es que aquello que en su momento ya denunciamos como un gran engaño, aquellos que habían hecho bandera de la reducción de privilegios, los señores de Podemos, los señores del PSOE, los señores de Compromís, lo primero que hacen es subirse los sueldos y de forma considerable. El actual alcalde cobra un 60% más que lo que cobraba el anterior. Eso para nosotros ya fue un gran engaño. El gran engaño de este nuevo gobierno. Después asistimos atónitos a un número de dedicaciones parciales absolutamente desproporcionado. Otro nuevo engaño. Aquellos que decían que no había que vivir de la política, pues bien, pasamos de tener un gobierno del Partido Popular sin dedicaciones parciales a un nuevo gobierno de PSOE, Bloc y Podemos con 5 dedicaciones parciales, 25 horas semanales con 14 pagas de 1.300 euros cada una de ellas. Y también denunciamos que ya nos parecían excesivas las dedicaciones parciales, pero es que además los criterios en base a los cuales se habían dado respondían a las necesidades personales de los concejales y no de las áreas a gestionar. Lo normal es que si un alcalde o un equipo de gobierno entiende que un ayuntamiento como Vinaroz necesita de 5 dedicaciones parciales, pues al menos que sean otorgadas en base a las necesidades del área a gestionar. Y aquí permanecemos atónitos cuando vemos que la concejala de Hacienda no tiene dedicación parcial, que la concejala de Servicios Sociales no tiene dedicación parcial, que hay concejalías, desde luego, con mucho peso, que no tienen dedicación parcial, como puede ser, por ejemplo, también Gobernación. Y después vemos como concejales como el de Fiestas, como el de Participación Ciudadana, como el de Servicios, tienen dedicación parcial. Pues a la hora de la verdad lo que estamos viendo es que se dan las dedicaciones parciales en base a las necesidades personales de los concejales y no de las áreas a gestionar. Y ya lo último es lo que pasó en el último pleno, que lejos de corregir este tipo de conductas que para nosotros son profundamente anómalas, lo que hacen ahora es decir, bueno, como han cambiado las circunstancias personales de algunos concejales que tienen dedicación parcial, ahora en vez de renunciar a esa dedicación parcial, lo que hacemos es acomodarla a sus nuevas necesidades. Algo que nos parece absolutamente sorprendente. Hace 3 meses el señor alcalde entiende que un área como la de urbanismo o un área como la de turismo requiere de una dedicación parcial y se establece un horario que fijan ellos. Y ahora lo cambian única y exclusivamente porque estos dos concejales pues tienen necesidades laborales que les impide cumplir con su horario. Pues bien, lo normal sería que renunciasen a su dedicación parcial y no que se la adapten en base a sus necesidades y no a las del área. Como decíamos, no deja de ser más que una muestra más de cómo están haciendo las cosas este nuevo equipo de gobierno, que desde luego prometieron cambios y cambios han habido. Pero lo que decimos y denunciamos es que esos cambios en nada mejoran lo que es la calidad democrática de este ayuntamiento y si por el contrario lo que son las necesidades personales de los concejales.
Pues Juan Amat, portavoz del Ayuntamiento del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaroz, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos estos temas que están ahora mismo sobre la mesa y que son parte de la actualidad del municipio de Vinaroz. Gracias y buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Fira Romana de Traiguera. Els dies 3 i 4 d'octubre celebrem el 10è aniversari de la Fira Romana Tiar Júlia. Estem preparant per a tots vosaltres una sèrie d'actes per a commemorar aquest 10è aniversari. Tindrem l'estand de les entitats nostres, dels artesans, mostra d'artesania, cultura i algunes novetats més que no et pots perdre. Us esperem a tots a la 10a Fira Romana de Traiguera, els dies 3 i 4 d'octubre.
Degusta los sabores más tradicionales en el restaurante El Langostino de Oro de Vinaroz. Saborea el menú del rancho marinero con los platos más tradicionales con productos del mar y el menú de los arroces en sus numerosas variaciones. En la cocina más tradicional y selecta, Restaurante Langostino de Oro. Disfrutarás saboreando, disfrutarás comiendo el rancho marinero y el menú de los arroces. Restaurante El Langostino de Oro, calle San Francisco 31, Vinaroz.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Poble. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Preparado lácteo Puleva Omega 3, 1,19 el envase de un litro.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-90-00.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Seguim contant més coses de la mañana de COPE en el Maestrat. Ara anem a parlar de la casa del marquès de Benicarló. Ja saps que, tal com van comentar la passada setmana, una delegació de Compromís, en aquest cas el senador per Compromís de la província de Castelló, Carles Mulet, va visitar precisament aquest enclau, aquest edifici històric declarat bé d'interès cultural, i avui coneixem que precisament Compromís ha presentat una sèrie d'esmenes per tal de que, entre d'altres, se puga adquirir aquest habitatge per tal de convertir-lo en museu. Tenim precisament amb nosaltres a Carles Mulet. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres el que demaneu és que siga l'Estat el que adquirisca la casa del marquès de Benicarló per tal de convertir-la en un museu, no és així?
Sí, bé, nosaltres el que demanem és que el que no pot ser que continuï en un estat de semi-abandó, i demanem això, una transferència de fons per a la compra i rehabilitació d'aquest palau. Pensem que té suficientment valor com per a que estigui més públiques, no? Perquè sabem les dificultats que té el propietari per a poder dir-la en un funcionament o en una conservació òptima, i pensem que, com és un patrimoni de tant de valor, i a la que s'hi pugui treure tant de suc, pensem que seria una cosa assumible, que fos en aquest cas l'administració de l'Estat qui l'assumirà.
De fet, fins i tot en la visita que vas fer la darrera setmana a la ciutat de Benicarló vas comptar amb un guia d'excepció, no? Com és el cas de l'arquitecte i propietari, amb Santiago Espinosa. Suposo que una vegada vista també la distribució, se comprova, no?, que és un edifici magnífic per tal d'acollir un museu.
Clar, clar, és que el que vam veure és que no feia falta ni fer un museu, no?, perquè tens la idea d'un museu en què hi hagués obres d'art o coses d'aquestes. Així, simplement, en un recorregut per dins del palau, ja te val com un propi museu. És la casa en si té el valor, no? No falta posar-li més contingut que simplement restaurar-lo, deixar-lo en bon estat, i la visita ja mereix la pena.
Carles, de quants diners estaríem parlant? Perquè s'ha parlat molt en els darrers anys. Tothom ha intentat comprar aquesta casa del marquès per a que siga patrimoni de la ciutat de Benicarló. Ningú equip de govern, i sobretot degut a la situació, no?, de crisi econòmica que estem patint, s'ha llançat al ruedo, però de quants diners estaríem parlant si la compra l'Estat?
Val, hem posat una primera partida que són 2 milions d'euros, perquè pensem que hauria de ser el primer la compra de l'adquisició, i després un projecte de restauració. Està clar que després farien falta més partides, en tant i quan se pugui actuar en 2 o 3 anys, perquè pensem que en un any la restauració, no, abans de posar de restaurar, faria falta un projecte. Per tant, són 2 milions d'euros la compra i el projecte. Sobre 1,5 milió d'euros és el que deia el propietari que s'havia gastat fins ara. Doncs nosaltres pensem això, que en aquesta partida podem començar, no? I ja dic, que no és una partida definitiva de que en un any se finalitzi. Qualsevol d'aquestes obres són a 2, 3 o 4 anys vista.
També tenim a sobre de la taula una altra esmena als pressupostos perquè s'incloga l'excavació del poblat del segle VII abans de Crist que ha sigut trobat arran de les obres de la variant de la Nacional 340, no és així?
Sí, efectivament, nosaltres hem presentat una sèrie d'esmenes relatives al municipi de Benicarló, algunes que no són únicament de Benicarló, sinó que afecten a tota la comarca, com són el tema de Rodalia, de la A68, i després de Benicarló sí que en quant a patrimoni hem presentat això, la de dotar d'una partida per a aquesta troballa, però també hem presentat esmenes per al tema de la ciutat esportiva, de l'auditori municipal, de la zona humida d'Oliva, també un pla per a revitalitzar el casc antic i també per al centre de Tirètic. La veritat és que s'han presentat prou esmenes i ara serà el Partit Popular qui haurà de dir si accepta alguna d'aquestes o no. També cal recordar que el Partit Popular, si veu que aquestes esmenes, la quantitat que nosaltres demanem en base a la veu excessiva, sempre pot fer una modificació. Per tant, no és una qüestió de diners, és una qüestió de voluntat política.
Bueno, pues veurem finalment com queden totes aquestes esmenes als pressupostos generals de l'Estat i a veure si el govern central té en compte alguna d'aquestes reivindicacions que així a la nostra comarca són ja històriques. Carles Mulet, senador per Compromís, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
La Regidoria de Turisme de Vinaròs presenta Saborea Vinaròs. 4 iniciatives gastronòmiques durant el mes de setembre. Jornades de la cuina del Ranxo Mariner, del 18 de setembre al 12 d'octubre. Segon Mercachef, concurs de cuina per amateurs, 18 de setembre. Guàrdia Mundial de la Tapa, del 25 de setembre al 12 d'octubre. I el concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs, el 21 de setembre a partir de les 5 de la tarda al Mercat Municipal. Més informació a la Turisinfo de Vinaròs. Saborea Vinaròs, una iniciativa de la Regidoria de Turisme de Vinaròs.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. COPE Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
I a continuació has de saber que la Regidoria d'Educació de Vinaròs informa que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha resolt obrir un nou termini extraordinari per a la sol·licitud d'ajudes individualitzades per al transport escolar amb la finalitat que l'alumnat que no ho va sol·licitar ho puga fer i a més puga ser ara beneficiari en haver-se modificat els còmputs de distància i puga d'aquesta manera optar les beques. El nou període de sol·licitud serà de 10 dies hàbils des de la publicació de l'ordre al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, que és el 23 de setembre, és a dir, que tenim fins al 6 d'octubre. Els beneficiaris són alumnes d'educació primària i també educació secundària obligatòria amb domicili habitual, degudament acreditat i pressupost situat a o igual a 3 quilòmetres del centre educatiu en què estiguen escolaritzats, seguint la trajectòria de menor distància accessible i també segura. Per un altre costat, la sol·licitud s'haurà de formalitzar segons el model inclòs en l'annex denominat sol·licitud de transport escolar, ajudes individuals, dels que el serà facilitat pel propi centre. També poden recollir-la a les dependències de la Regidoria d'Educació, al primer pis de la Biblioteca Municipal. Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre educatiu. En cas de requerir més informació, poden dirigir-se a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs. Com dic, s'amplia el termini fins al 6 d'octubre per tal de poder presentar sol·licituds per a les beques de transport escolar a la ciutat de Vinaròs. I arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te contaran tot allò que està passant en aquests moments a Espanya i al món. Recorda que nosaltres marxem, però tornem com sempre demà. La cita a partir de les 12:30, ací al 101.6 de la freqüència modulada, on ja ens posem a treballar ràpidament per tal d'oferir-te noves informacions, nous continguts relacionats amb la informació de la nostra comarca. I recorda que si vols tornar a sentir el nostre programa, pots fer-ho a través de la web de la cadena cope.es/vinaròs. En la secció d'àudios trobaràs el programa d'avui. Adeu i fins demà.